Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb fins a 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B10, deixa la via de moment tallada en direcció Nus de Llobregat. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir, mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts amb comissions obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats, llavors previstos a l'inici de curs. I el govern espanyol dona per bones les explicacions del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que assegura que no existeix cap informe policial que atribueixi al Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta el dies 30 i 31 de juliol. La crisi migratòria, de fet, va provocar ahir mobilitzacions de signe contrari a Catalunya. A Barcelona, unes 1.500 persones van donar suport a Ceuta i unes 700 van participar en una protesta antiracista. A Badalona, unes 10.000 persones es van concentrar a favor de les fronteres, mentre que a Lleida unes 600 van participar en la convocatòria de PP i Vox i un centenar en la protesta antiracista. A Tarragona i Girona també hi va haver mobilitat amb alguns moments de tensió i, de fet, una detenció a Tarragona. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per homenatjar Carles Vila-Josana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Al migdia poden aparèixer, de fet, noves nuvolades al Pirineu, però que no deixaran precipitacions. Pel que fa a les temperatures, les màximes rondaran entre els 33 i 35 graus.
Notícies en xarxa.
Bon dia, obrim per vacances.
School spirit up for the Alpha step, omega step, kappa step, sigma step. Gangsters walk, pimps gon' talk. Oh, heck you know, that boy is raw. AKA step, delta step, SGO step, zeta step. Gangsters walk, pimps gon' talk. Oh, heck you know, that boy is raw. I'ma get on this TV, mama. I'ma put this down. I'ma make sure these light skin tickets never, ever, never come back in style. Told them I finished school and I started my own business. They say, oh, you graduated. No, I decided I was finished. Chasing y'all dreams and what you got planned. Now I spit it so hot, you got canned. Back to school and I hate it there, I hate it there. Everything I want, I gotta wait a year, I wait a year. You graduated at the top of our class. I went to Cheesecake, he was up for the mother, waited there. Alpha step, omega step, kappa step, sigma step. Gangsters walk, pimps gon' talk. Oh, heck you know, that boy is raw. AKA step, delta step, SGO step, zeta step. Gangsters walk, pimps gon' talk. Oh, heck you know.
Penúltim programa, penúltim lliurament de l'Obert per Vacances, avui dijous, dia 3 de setembre. I mira, per què no? A escoltar Kanye West també en aquestes primeres hores del dia, arrencar el dia amb una mica de no sé si fa encara en viu o directament aquest estil rapejat, eh? En tot cas, el rapper nord-americà, que té també una història que lliga amb el nostre tema del dia, la tornada a l'escola. Una història curiosa, com a mínim. Aquest tema es diu School Spirit i dia forma part del treball de College Dropout al 2004 que va doncs a treure la llum, no?, a Kanye West. Però la seva història amb l'educació, la lletra ve d'una cosa així, la llegi per damunt, i el poc que s'entén, perquè clar, està evidentment escrita doncs amb anglès nord-americà, amb argot, evidentment. El poc que entengués això és la tornada, simplement la relació entre anar a l'escola o no anar a l'escola, deixar els estudis per formar-te la teva pròpia vida o continuar estudiant justament per un altre tipus de vida. El mateix Kanye West, suposo que impulsat per inquietuds personals, va fundar una escola, va crear una acadèmia que es deia Donda Academy, així, això és la informació que hem trobat a través d'internet, fa molt poquet, el 2020, una acadèmia que anava que servia per alumnes d'entre preescolar fins al darrer any de secundària, per tant una escola bé, que abarcava molt de rang d'edat, però que no va estar exempta de polèmica, i és que en aquesta escola la matrícula costava uns $15,000 per estudiant, i això sembla, no?, que és bastant, i les classes s'hi feien classes d'estudis bíblics a diari, per tant intensament, d'arts visuals, de cinema, de cant o de rap, per entendre'ns, i de parkour. El parkour, em sembla, si no vaig errada, és aquella activitat física que consisteix en saltar murs molt alts. En fi, molt polèmica aquesta acadèmia, molt criticada també per no ser gens convencional, ja us ho podeu imaginar, fins i tot per pràctiques discriminatòries, i finalment l'any 2022, doncs, arran de les controvèrsies, i suposo que alguna sentència legal, va haver de tancar. Bueno, Kanye West, que teníem ganes també d'escoltar-lo, perquè el personatge és tot el que diem, tot un person, El que passa és que musicalment és una passada. Mireu, escolteu que bé, quin ritme. Un ritme, i a més aglutina doncs bona part, no?, d'aquesta cultura musical afroamericana, doncs, que és ben rica i que ell l'engloba, l'aglutina i la posa al dia. Us agradi o no Kanye West, avui comencem el programa així i ja, i tanquem. I no sé si us agradarà o no també el tema que us hem proposat com a tema, sí, però el concepte tornar a l'escola, sí, tot depèn de si sou alumnes, pares o mestres. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Bon dia. Què? Tu ja fa temps que no tornes a l'escola, no? Que ja
no, jo fa temps que no torno a l'escola i a casa només són responsables d'una gateta, per tant tampoc ens afecta gaire.
La gateta no va a classe, tampoc.
Sí, exacte, no tenim mai nada.
Molt bé. Però bé, la pregunta queda molt oberta i jo crec que els admet diferents punts de vista, no? Si hi ha ganes, si no hi ha ganes.
Sí, queda completament obert i ja et dic que avui tindrem àudios de mainada, que és una cosa que esperàvem molt, que en tenien ganes, i ja et dic jo que en tenim uns quants preparats, però primer de tot, si vols, et faig una mica de context d'on ve tot plegat, què et sembla?
Clar, sí.
Doncs va, mira, enguany, pel que fa a l'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, inclús escoles bressol, es comença el curs el 8 de setembre, però tot plegat no sempre ha estat així. I és que durant dècades, de fet, dels anys 80 fins al 2021, hi havia una norma no escrita que tots recordareu en què el curs començava sempre passada la Diada Nacional de Catalunya, en què sovint queia entre el 12 i el 15 de setembre, ja que d'aquesta manera el professorat disposava de la primera meitat del mes per poder preparar el curs, no?, i fer reunions per organitzar-ho tot abans no arribés doncs, aquesta mainada. No obstant, si recolem encara una miqueta més fins als anys 70, als entorns rurals es començava per Sant Miquel, o sigui, això fins als anys 70, és a dir, sí, pel 29 de setembre. I és que, com ja vam explicar a l'inici de la temporada de l'Obert per Vacances, aquestes vacances d'estiu per als xiquets i xiquetes no es feien pel gaudi i l'esbarjo, no, sinó que just es feien caure en aquestes dates perquè és quan més feina hi havia al camp i havien d'ajudar a les famílies. De fet, sovint es començava inclús el primer dia feiner d'octubre. Tu imagina't. I de fet, avui en dia, però, trobem el primer gran i dràstic canvi, podríem dir, el 2022, que és quan es va decidir eliminar la tornada després de la Diada per avançar-la el dia 5 de setembre, bastants dies abans. Sí, fet que va ocasionar,
sí, ho
recordeu tots i totes.
També.
Sí, molt malestar i protestes entre els docents, sobretot. I que amb els anys doncs ha desembocat en el que avui ja tot indica que serà una data fixa, no?, i que es col·loca, com hem dit, en el 8 de setembre, que hi ha enguany en dimarts vinent. Mm-hmm. Tot plegat, Núria, tot plegat, un dia molt trist. Saps per què, no? El ja no tindrem obert per vacances.
Sí, ja. Ai, pobra.
Pobre, així podran tornar. Jo crec que esperen que acabi el programa, perquè, clar, si no, què farien a l'aula, a classe, escoltant la ràdio, no?
Exacte. Ja està bé, mira, ja està bé
que ens esperin.
Sí. I vull que ens ubiquin a les vacances, que és una cosa que a tothom li agrada.
Però sí que és veritat, jo més que la tornada a l'escola o no, que jo crec que, en fi, ja ho tenim coll avall, que això ha de ser així, jo crec que els àudios avui aniran també en plan de la data de tornada, perquè la data té un puntet estrany i polèmic i estrany. Començar dimarts, no ho sé.
Sí, aquelles... docents, sí. Us volem escoltar. Eh?
Sobretot, perquè ja hi són des del dia 1, pobrets, ja, des del dia 1 que estan allà fent feina, ja porten un parell de dies i ja ho tenen tot organitzat.
Cosa, no sé si estaràs d'acord amb mi, que jo crec que 8 dies per organitzar tota una temporada amb mainada, vaja, jo crec que en un any no en seria capaç, o sigui, des d'aquí et trec el barret perquè Verge Santa en una setmana organitzar tot un curs.
Sí, Déu-n'hi-do. També, home, hi ha allò també del començar a poc a poc, no? Jo crec que el primer dia hi van poquetes hores, no? Sí. Només una mica de presentació...
Sí, encara que vagis poques hores, a més els ànims i tot de la gent encara estan de vacances, jo crec, que dels nens i nenes.
Sí. Bueno, per fer-te una idea, jo no sé si passa en altres poblacions de Catalunya, també ens ho podeu explicar. Aquí a Tarragona tenim superinterioritzat que no comença el curs fins que s'acaba Santa Tecla, i això és el dia de... Santa Tecla és el 23, la Mercè el 24, però encara tenim actes, eh? Fins al 25. Fins al 25 les escoles han començat i tenen horari, però està tothom fent activitats de Santa Tecla.
Ostres, haurem de venir tots cap a Tarragona, tu.
No, home, què vols que et digui? Els pares esteu una mica dels nervis, en plan de, bueno, que donin matèria.
Sí, conciliació, està mal muntat tot plegat, eh? Quan per a uns perjudica, els altres va bé i viceversa, està mal muntat tot plegat.
Doncs mira, ja us hem llançat idees, vosaltres a partir d'aquí agafeu i expliqueu-nos el què de tornar a l'escola. Tu recordes traumàtic, Enric? O bé?
Sí, jo no torno a l'escola en ma vida, o sigui, m'ho passava bé, però és allò que diuen, que de petit et deien, quan siguis gran voldràs estar a l'escola, i un raba, i un bé negre, no, jo no torno amb el bé que s'està de gran, amb autonomia, no.
Amb el bé que s'està de gran, això.
Sí. Jo valoro massa la llibertat, i l'escola, per bona que sigui, que en tinc bons records, també, però, ostres, això que et pautin tots els horaris, a mi em costa.
Sí, entenc. Vinga, doncs, jo sí que t'empauto un si m'ho deixes, a les 10 i 3 tornem a connectar, val?
Sí, tant que sí, vinga, fins ara.
Enric, adéu. Doncs vinga, us expliquem també, a part d'aquest tema, la tornada a l'escola, que serà motiu del nostre reportatge d'avui, ens el prepara Ràdio Domenys, altres qüestions que tindrem al programa.
Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
Doncs mireu, començarem parlant sobre habitatge. Farem una ullada al panorama que tenim en qüestió d'habitatge a tota Catalunya. Després ens ocuparem dins les festes, l'espai de festes majors que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Parlarem des del punt de vista del teatre popular, que és una de les peces claus de la festa major. Sabrem què és això, en què consisteix això de ballar amb una barra, totes les vessants que té. Avui ho tractarem des de la vessant més esportiva, el polo dance. I després marxarem cap a, com fem cada dia, cap a Altafulla per conèixer l'associació Egueiro, una associació que treballa per la reinserció social d'aquelles persones que ho tenen més difícil. En temps friki, avui sí, des de Vilafant, coneixerem o sabrem per què ens agraden tant els animes i els mangas, i encara tancarem amb un parell de consells per als peluts de la casa, pels gossets. Sabrem com mantenir la seva higiene, dents i ungles, bàsicament, i si a l'hivern és convenient abrigar-los o no. Tot això des d'ara i fins a les 11 a l'Obert per Vacances.
Obert per vacances.
Doncs vinga, el que fem és activar la ronda d'actualitat que tenim cada dia. Avui la primera connexió és per la informació general. Fem una mirada global a la manifestació, les manifestacions d'ahir a tot Catalunya. En aquest sentit, connectem amb Ràdio Rubí. Mariona Jerez, bon dia.
Bon dia, Núria.
I això que us explicàvem, les diverses concentracions per Ceuta que hi va haver a les ciutats catalanes i que van acumular milers d'assistents en presència policial per separar les dues manifestacions, les manifestacions d'antiracisme també, que s'havia convocat simultàniament. Com ha anat, Mariona?
Doncs, bueno, més de 10.000 persones es van reunir a Badalona i més de 2.000 a Barcelona, on la manifestació es va dividir entre 700 assistents del grup antiracista i 1.500 en suport a Ceuta. A la capital catalana, de fet, hi va haver 10 furgonetes de Mossos separant les dues manifestacions, que per sort van passar sense incidents. El diputat del Parlament per Vox, Joan Garriga, i el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, van exhibir banderes de Ceuta impreses en paper des del balcó de l'Ajuntament. En paral·lel, el vicesecretari general del PP, Alberto Nadal, i el regidor barceloní dels conservadors, Daniel Cirera, van plantar a la plaça Sant Jaume dues cadires buides per denunciar l'absència a la concentració de Salvador Illa i de Jaume Collboni. Escoltem ara a Dani Cirera.
Lamentem profundament que el màxim representant de l'Estat a la comunitat, Salvador Illa, no estigui aquí, que Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, no estigui aquí i que cap membre del Partit Socialista de Catalunya hi sigui aquí. Això és una mostra clara de la dependència del PSC al govern del PSOE de Pedro Sánchez. Collboni i ella prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans i amb les ciutadanes de Barcelona. Però nosaltres estem aquí per dir que Ceuta no se rinde, que Barcelona està en Ceuta i que Ceuta és Espanya.
Per altra banda, a Tarragona, més de 1.000 persones s'han reunit en suport a Ceuta i hi ha hagut tensions amb els grups convocats per entitats antiracistes. Ingrid Rodríguez, portaveu de l'organització juvenil socialista al Camp de Tarragona, declara la importància de la seva actuació en convocar aquesta mobilització simultània antiracisme.
Bueno, perquè nosaltres creiem que com a joventut treballadora tenim el deure de combatre un discurs racista que l'únic que fa és enfrontar-nos entre nosaltres, entre la classe treballadora, i dividir-nos com a classe i al final culpar el proletariat migrant de la nostra misèria, que al final aquesta misèria és provocada per la classe capitalista, pel bloc imperialista, i per això creiem que és imprescindible construir un mur defensiu contra l'extrema dreta, la reacció i el feixisme.
També mig miler d'assistents s'han reunit a Girona i Lleida, on hi ha hagut tensions, però ha acabat també sense cap incident.
I més d'un miler de persones fan a Manresa una marxa silenciosa amb espelmes en record del veí apunyalat mortalment.
S'han concentrat a Manresa en memòria de Carles Osana, de 45 anys, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors nascuts a Catalunya. Els concentrats s'han dirigit sense proclames i en silenci cap a l'Ajuntament. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat per als dos menors que tenen antecedents previs. Un d'ells, de 15 anys, de fet, segons explica el diari El País, ja va ingressar el mes de maig a un centre de menors per robatori violent, tentativa d'assassinat i lesions. La investigació apunta que la víctima havia acudit al correfoc que tancava la festa major de Manresa i que va separar una baralla entre els detinguts i un altre grup de persones. Hores després, Vilajosana, acompanyat dels seus amics, es va tornar a creuar amb els detinguts i va ser quan van atacar l'home, que va acabar morint apunyalat per una navalla.
I dos carrils tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, dos carrils estan tallats a la P7 en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i, a causa de l'incident, se circula amb congestió, amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a la P7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Trànsit recomana desplaçar-se per vies alternatives. Concretament, en sentit Tarragona i Lleida recomana optar per la C58 i la B40, mentre que en sentit Barcelona recomana aquestes dues mateixes vies i també la A2.
Doncs amb aquest apunt de la xarxa viària tanquem la connexió avui, la primera connexió de la ronda amb Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies. No marxis lluny, que tenim una entrevista pendent.
Moltes gràcies. Un dia fins després.
Fins després. Propera parada la fem a Girona, amb Girona FM i el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
Bon dia, Núria.
Mireu, comencem explicant-vos que els Ateneus 24 de juny i Salvador Catà de Girona denuncien un atac que atribueixen a l'extrema dreta.
Segons expliquen en un comunicat conjunt, algú els va tapar el pany de la porta amb silicona, una acció que els impedeix fer amb normalitat les seves activitats. Les entitats atribueixen l'atac a membres de l'extrema dreta i el defineixen com un assenyalament polític feixista en tota regla. En el seu comunicat també asseguren que no es tracta d'un fet puntual. Juntament amb el comunicat, les entitats han difós fotografies que mostren a banda del pany tapat amb silicona i un cilindre de pany manipulat diversos adhesius d'Aliança Catalana enganxats a prop de les entrades.
I l'estany de Banyoles, que consolida la població de cigonya blanca amb un rècord de naixements i supervivència.
Aquest any es mantenen les 9 parelles reproductores que des del Consorci de l'Estany es tenien censades. Es manté també la colònia de 7 nius a l'Estany del Vilar, formada l'any passat, un niu de la Llacuna de les Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 podis que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. Des del Consorci de l'Estany es fan 3 censos durant la primavera per seguir els nius de cigonya blanca que hi ha a l'Estany de Banyoles, una tasca que es fa des de l'any 2006, que és quan es va iniciar el projecte de reintroducció d'aquesta espècie al nostre entorn.
I en clau literària us expliquem que Edicions Sidillà, de la Bisbal d'Empordà, ha publicat correspondència fins ara inèdita de Mercè Rodoreda, la que mantenia amb 3 amigues de joventut.
Sota el títol de La Catalunya Republicana a Romanyà és un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i 3 amigues molt properes, en aquest cas la Susina Amat, la Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda d'una de les grans figures de la literatura universal traduïda a més de una quarantena de llengües. Judit Pujadó és editora d'Edicions Sidillà.
I inicien una correspondència molt íntima, molt entre amigues, molt entre dones, en què parlen de coses molt quotidianes, de la vida de l'artista, d'alguna manera la nostra gran novel·lista en aquestes cartes apareix com una dona de carn i ossos, amb tots els seus dubtes, amb les seves il·lusions, amb els seus anhels creatius. Són unes cartes, segurament l'última que acabarà per publicar de Mercè Rodoreda.
El llibre l'han elaborat l'Anna Maria Saludes Amat i l'Araceli Bruch Pla i s'incorpora a la col·lecció L'Illa Roja d'Edicions Sidillà.
Moltes gràcies des de Girona. Pau Illafany, una abraçada.
Fins ara.
I ara marxem cap a Lleida, 1-1 a Lleida, i allí saludem el Quim Gassó. Quim, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Mira, seguim parlant de temperatura i del camp. La calor avança a la fi de la verema de Costers del Segre uns 20 dies. La DEO preveu acabar la collita a finals de setembre i alerta que algunes varietats s'han avançat fins a un mes i mig.
Així ho va explicar aquest dimecres el president de la DEO Costers del Segre, Isidre Ribalta, durant la presentació dels actes del 40è aniversari de l'entitat, que plega fins a 34 cellers de la demarcació. Ribalta va qualificar la situació d'excepcionalment anormal, ja que les diferents varietats han madurat de manera molt ràpida fins al punt que s'han solaptat períodes de collida, que habitualment estan més separats.
Els últims 5-6 anys ja no han sigut normals, però aquest any ha sigut excepcionalment anormal. Estem parlant de que estem amb un promig de 20-25 dies de diferència amb un altre any. Però inclús, depèn en quines varietats, estem parlant d'un mes i mig de diferencial de recol·lecció. Pràcticament s'han ajuntat totes les varietats, estem collint ràpidament el celler perquè no sobremaduren les vinyes, pots collir pràcticament qualsevol varietat que ja està en el punt òptim de recol·lecció i està anant molt ràpid, o sigui, arribarem a finals de setembre pràcticament amb la verema acabada aquí al territori, quan sempre ens n'anàvem cap al 18, 20, 22 d'octubre a la recol·lecció aquí a Costes del Segre.
Tot i l'avançament de la collita, la DEO preveu mantenir el volum de producció de l'any passat i confia que la qualitat sigui de molt bona, excel·lent. Ribalta ha destacat el paper dels regadius, especialment del Segarra-Garrigues i de l'Urgell, que aporten estabilitat als cultius i permeten també reduir l'estrès de la planta en episodis de molta insolació, com el cas d'aquest estiu. El sector vitivinícola lleidatà també busca adaptar-se als nous hàbits de consum, especialment entre els més joves, amb una aposta creixent pels vins blancs més frescos i més fàcils de consumir.
I us expliquem ara que la Paeria de Lleida portarà al ple l'expropiació d'una illa del centre històric per construir 70 habitatges. El projecte preveu pisos principalment per joves i estudiants i forma part del pla integral del centre històric.
Correcte. Segons el govern municipal, aquesta és la primera de les 4 àrees del barri previstes per expropiar, per generar espais per a nous habitatges. Durant aquest mes de setembre, la Paeria treballarà en la resolució de la 30a d'al·legacions que ha rebut abans, però, el procediment. L'actuació forma part del pla integral del centre històric, que preveu generar entre 600 i 700 habitatges al barri, entre rehabilitació i obra nova. El govern municipal destaca que pràcticament tots els solars de la plaça del Dipòsit ja són de propietat municipal, fet que permetrà impulsar noves promocions d'habitatge assequible. Pel que fa a altres actuacions al barri, la Paeria preveu presentar pròximament el projecte de reforma de l'entorn del centre d'Art La Panera, que integrarà l'antiga església Sant Martí i incorporarà zones d'ombra i espais per activitats veïnals. També treballa perquè l'antiga escola Cervantes acull la seu del Consorci de Normalització Lingüística.
Notícies que ens arriben des de Lleida. Uau, Quim Gassó, moltíssimes gràcies.
Adeu, bon dia.
Bon dia. I avui fem una connexió extraordinària amb la Plana Ràdio, amb la companya Tere Giné, perquè de fet us explicàvem ahir que havien alliberat una trentena de gossos que estaven en mal estat en un habitatge a Santa Bàrbara. Doncs era només la punta de l'iceberg. En aquest cas està relacionat amb un cas de desaparició d'un nadó d'aproximadament un any i mig. Un cas que està creant consternació i preocupació als veïns de Santa Bàrbara. De fet, jo diria que tothom que escolta la notícia i que de fet està sent encara investigat pels Mossos d'Esquadra. Un important desplegament policial i al voltant de tot plegat, i Santa Bàrbara que està doncs esperant a veure com es desenvolupen els esdeveniments. En té més detall la companya, com deien, de la Plana Ràdio, Tere Giné. Tere, bon dia.
Bon dia, Núria.
Com ha anat tot plegat, sí?
Doncs mira, la desaparició del nadó va ser denunciada pel seu avi la setmana passada. El mateix divendres ja van començar els moviments a l'immoble, on s'hi han localitzat uns 28 gossos abandonats en situació de malnutrició i amb moltes restes de brutícia. En aquell moment l'immoble ja va ser presentat per anar desallotjant els animals i per començar la inspecció per part de diferents agents policials. Dimecres, ahir mateix, hores més tard que es fes públic el cas, es va conèixer una nova dada, i és que la Policia Nacional de tenia a València els pares del nadó. Els identificaven a l'estació del Nord després de comprovar que havia un ordre judicial de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació, recordem que està sota secret d'actuacions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informava que el jutjat d'instrucció d'Amposta manté oberta una causa arran de la denúncia presentada per l'avi del menor. El matrimoni té 5 fills més i 2 d'ells estarien sota tutela de la Generalitat Valenciana. A Santa Bàrbara el cas ha generat una força inquietud entre el veïnat. Durant aquests darrers dies, el moviment de vehicles i efectius de cossos policials al municipi no ha passat desapercebut i ha fet créixer la preocupació al poble. En les darreres informacions, els Mossos indicaven que encara no havien localitzat cap resta humana a l'habitatge, i la investigació segueix oberta per determinar què ha passat amb el menor i quina relació hi poden tenir i els pares. La investigació, recordem, continua oberta. Caldrà esperar que les actuacions policials segueixin i també les judicials per aclarir tots aquests fets.
Doncs veurem l'en seguint. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió extraordinària, per aquests fets que, mira, malauradament han passat a Santa Bàrbara, però bé, us tenim a vosaltres per anar-ho seguint. Moltes gràcies, Tere.
Moltes gràcies, Núria.
Vinga, espero que notícies més amables ens portis a Marina des de Tarragona. Si et sembla, passem a parar el que va ser la manifestació d'ahir, sí? Perquè ja n'hem fet un bon, tenim massa temps, n'hem fet un bon resum amb la connexió amb Barcelona. Va, entrem directament en Plana Cultural.
Doncs sí, la canalla de 12 colles castelleres provaran a plaça per primera vegada el 24 de setembre el nou casc i protector facial desenvolupat per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Serà coincidint amb les diades de les festes de Santa Tecla a Tarragona i la Mercè a Barcelona. El principal objectiu és millorar la fixació i adaptació del casc a totes les mides del cap i ampliar la protecció de les zones frontal i lateral alhora que s'incorpora un protector facial semirrígid de poliester expandit que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls.
Seguretat als castells, eh? Això, seguretat i comoditat. A veure com anirà tot plegat. I si avui trobeu que fem una veu estranya, estem una mica així esveïdes, eh? I no ens veieu per fer mulleres, és que ahir vam estar de festa, vam inaugurar el FIT.
Vas inaugurar el FIT?
Sí.
Sí.
Jo, ja, un munt de company més.
Ja m'ho imaginava. Doncs sí, ahir es va inaugurar la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT Noves Dramatúrgies, i va donar el tret de sortida amb una nova edició que converteix la ciutat en la capital de les noves dramatúrgies fins al 5 de setembre. Hi ha obres per tothom, podeu mirar la programació i triar allò que més vulgueu.
Marina, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Nosaltres seguim endavant i ho fem ara sí, entrant en matèria. Amb la primera entrevista parlem d'habitatge.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local. We'll be right back.
Doncs mira, a finals de l'estiu, començaments d'aquest nou curs escolar, volem fer una ullada al que és la situació de l'habitatge a nivell de tota Catalunya. Des de tots els punts de vista, des de què implica el lloguer, què implica la compra, com està l'Euribor, si s'afavoreix una opció a una altra, què implica ser dels propietaris, ser llogater, si la normativa està estable o està canviant, tot allò de la confiança del propietari a l'hora de deixar el seu pis, en fi, i si hi ha prou accessibilitat i sobretot prou parc d'habitatges a Catalunya. En volem parlar amb el doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil a la Universitat Rovira i Virgili, un currículum extens amb més de 70 articles científics i, en fi, tota una vida dedicada a analitzar, doncs, això, l'habitatge, però avui li demanarem fins i tot que ens faci allò més difícil, que és la radiografia de com està actualment, del moment actual. Bon dia, Héctor Simón.
Molt bon dia.
Bon dia. No t'ho demanaré jo, sinó que li passem la tutela de l'entrevista al company de Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Zona tensionada també per aquí, per Girona, o depèn del...
Depèn de la zona, mai millor dit. En aquest cas, a Girona ciutat sí, però n'hi ha d'altres com han sortit, que, per exemple, ha estat el cas de Banyoles o Figueres darrerament. M'agradaria preguntar-li, en aquest cas, al doctor Simón, per l'Euribor, perquè ha estat l'última dada que hem conegut, aquesta pujada de prop arribant al 3%, que és el nivell més alt en els darrers anys. No sé fins a quin punt pot condicionar l'accés a l'habitatge en propietat a Catalunya aquesta pujada de l'Euribor.
Home, és evident que una pujada de l'Euribor doncs condiciona l'accés al mercat hipotecari, però a mi el que m'interessa més és veure qui està adquirint realment els habitatges avui dia, no? Perquè el que l'Euribor pugi, evidentment, doncs això afectarà a la capacitat econòmica de les famílies, no?, per accedir al mercat hipotecari i adquirir un habitatge. Però si veiem qui està comprant, la problemàtica és que des de l'esclat de la bombolla immobiliària, les famílies amb mitjans i menys recursos estan excloses de l'habitatge en propietat. Per què? Perquè no accedeixen al mercat hipotecari, no? De fet, avui dia, doncs, un terç de les operacions de compra-venda es fan sense hipoteca. Hi ha un percentatge, no?, de compra-vendes que són adquirits per estrangers, i hi ha una progressiva concentració de l'habitatge menys mans. És a dir, des del 2011 fins al 2020, el percentatge d'habitatge en propietat entre la gent jove ha disminuït un 30%. No? Si mirem el PTG en propietat en general, no?, de la població espanyola, ha disminuït quasi en 10 punts percentuals, no?, en 10-15 anys. Per tant, tenim que això mostra, no?, aquestes dificultats, no?, per accedir a l'habitatge en propietat per a les famílies, i mostra aquesta progressiva i no desitjada concentració de la propietat en menys mans, no? Per tant, home, tindrà efecte l'Euribor, evidentment, no?, més encara les famílies tindran més dificultats encara per accedir a l'habitatge en propietat, no? Però jo crec que hem d'anar una mica més enllà i veure, doncs, aquesta progressiva concentració de l'habitatge en menys mans, no?, fons d'inversió, persones, famílies més adinerades, i aquesta exclusió, no?, de la classe mitjana i més baixa d'aquest accés al mercat hipotecari i l'habitatge en propietat.
I, doctor, davant d'aquest escenari, la situació que ens explica, hi ha mecanismes per part de l'Estat per evitar que els grans tenidors tinguin cada vegada més habitatges, o la gent adinerada, o fins i tot els estrangers, com comentava?
Clar, aquí la problemàtica és que nosaltres mateixos ens hem ficat en aquesta problemàtica, no? És a dir, des del mitjans del segle passat, els anys 60 fins al 2011, es van construir, doncs, més de 6 milions d'habitatge amb un tipus d'ajut públic, no? I per tant, va ser una política distributista de la propietat, on les famílies amb menys recursos van poder, no?, accedir a l'habitatge en propietat. Ara estem fent el camí contrari. Si nosaltres volem realment fer efectiu el dret a l'habitatge, el que sempre defensem des de la càtedra UNESCO d'Habitatge és que s'han de diversificar les tinences de l'habitatge i que qualsevol família, atenent la seva posició, doncs, social, econòmica, pugui accedir a la tinença el més estable i amb la millor seguretat possible, no? Aquí, entre el lloguer, l'habitatge social, l'habitatge en propietat, ja tenim al Codi Civil de Catalunya fórmules com la propietat compartida o la propietat temporal, que permeten precisament accedir a un habitatge en propietat evitant el sobreendeutament, no? Per exemple, molt veurement, la propietat compartida permet a una família adquirir el 20, el 15, el 10% d'un habitatge i residir-hi de manera exclusiva en ell, no? I mica en mica, amb un pla de, acordat amb el venedor, doncs va, amb el teu propietari va doncs, adquirint més percentatge fins al 7%, no? Clar, quan tu dificultes l'accés a l'habitatge en propietat, no? El que he comentat abans, i no dones aquestes alternatives, el que fas és que clar, ara avui dia diuen és que estan comprant les fonts d'inversió, clar, perquè no deixes a les famílies com abans sí que podien accedir a l'habitatge en propietat. Per tant, tenim aquestes vies, no? La propietat compartida temporal per facilitar l'accés a l'habitatge en propietat i no doncs, abocar, no? Forçosament a totes aquestes famílies a un mercat doncs, més insegur, més car, no desitjar com és el mercat de lloguer, no? Que precisament ha tingut una bombolla des de l'any 2017 provocant els problemes d'assequibilitat actuals.
Ja que hem parlat del mercat de lloguer, m'agradaria preguntar-li una mica per aquesta problemàtica. No sé si és un problema d'escassetat d'oferta o si també ha canviat la naturalesa els darrers anys.
Jo crec que és una combinació de factors, no? És a dir, com he comentat, si tu no deixes a les famílies doncs, adquirir o no poses doncs, aquests mecanismes, no? Aquestes figures jurídiques com la propietat compartida temporal que permeten accedir a habitatge propietat, els aboques a aquest mercat de lloguer i des de 2016 doncs, tenim aquesta bombolla que doncs, doncs, dura fins a dia d'avui. Falta oferta d'habitatge? Home, sí, I per què falta oferta d'habitatge? Per diverses raons, no? És veritat que no s'ha construït lo suficient des de l'esclat de la bombolla immobiliària, no? De fet, segons l'IDESCAT, entre 2018 i 2030 doncs hi ha la previsió de creació de 300.000 noves llars a Catalunya i el ritme de construcció actual doncs, és per sota de la mitja, és a dir, construïm menys de la meitat que necessitaríem per absorbir, no? Per tant, home, tenim creació d'aquestes noves llars, s'ha construït poc. I també tenim unes polítiques, no, que s'han engegat, no, des de l'escala immobiliària que estan provocant aquesta reducció de l'oferta d'habitatge, no? És a dir, de 2019 a Catalunya doncs hi ha d'oferta de mitjana un 40% menys, no? I de la implementació del règim de contenció de rendes, no, en 2024, doncs entre aquest 40%, doncs un 15-20% es pot atribuir precisament a la implementació d'aquesta mesura, no? Per tant tenim doncs aquestes mesures que estan fent que hagi disminuït l'oferta perquè els propietaris que aquestes mesures doncs, els hi crea doncs, inseguretat jurídica a l'hora de posar els habitatges en lloguer, no? I també remarcar que aquestes mesures moltes vegades van en contra de l'evidència empírica i científica, no? És a dir, quan parlem del règim de contenció de rendes és un dels pocs aspectes en els quals els economistes es posen d'acord, no? Per què? Perquè allà on s'ha implementat doncs, sí que controles, això podríem parlar, els preus, no? I poden baixar una mica, però tenen una sèrie d'efectes col·laterals, com és la disminució de l'oferta, el desplaçament de molts demandants d'habitatge a les perifèries, aquesta subhasta llogaters, no? Que veiem cada dos per tres, de que per cada pis que es posa a l'oferta de lloguer, doncs hi ha 10, 100, 200 persones doncs, interessades. 14 aquests efectes estan estudiats, no? Però tot així es va implementar aquesta mesura que està tenint els efectes previstos, no? per la comunitat científica i per l'evidència doncs, recollida en altres llocs i per tant, clar, jo crec que hem de sentar-nos i mirar realment els efectes d'aquestes polítiques i potser doncs, adoptar-nos les altres.
M'agradaria aprofundir una mica, doctor, en aquest cas, amb aquest concepte de seguretat jurídica, perquè hem vist que cada vegada més ajuntaments intenten desenvolupar programes d'intermediació o de garantia una mica entre propietaris i llogaters per posar pisos que actualment estan buits al mercat. Aquest paper municipal és realment eficaç, és necessari o té alguns límits que potser fan que no sigui del tot útil?
D'una banda, això és clau, és a dir, l'administració s'ha d'involucrar, ha d'intentar, com bé has dit, donar seguretat jurídica als propietaris i propietaris d'habitatges, no? De l'altra, el context actual doncs, no ajuda, és a dir, quan tens un context, no?, tant a nivell estatal com a nivell català, on cada vegada hi ha més intrusisme, no?, en el mercat immobiliari, en particular en el de propietat, no?, comentat el règim de contenció de rendes, però també està la regulació dels lloguers de temporada, d'habitacions, aquesta voluntat de limitar, no?, el que es domina les compres especulatives d'habitatge, totes aquestes, aquesta moratòria d'esdonaments, no?, que ha estat en vigor durant diversos anys, no?, protegint fins i tot a CUPES, que tot aquest context no dona aquesta seguretat jurídica, i per tant els municipis tenen un paper clau per intentar doncs oferir aquestes garanties a les propietats i propietaris, i per tant mobilitzar aquest habitatge que s'interessa que estigui al mercat, no?, que no estigui buit, perquè tindre un habitatge buit és una decisió antieconòmica, no?, i per tant precisament el nostres defensem des de la càtedra que l'habitatge és al mateix temps un actiu econòmic i un dret humà, no?, i per tant té la dificultat l'habitatge de trobar l'equilibri, eh?, entre aquestes dues visions, i per tant el que s'ha intentat aconseguir des de la legislació i també en aquest cas des de l'administració és que les dues parts estiguin còmodes, no?, tant d'una banda propietaris i propietàries com d'altra banda llogaters i llogateres, no? Si trobem doncs aquest equilibri doncs jo crec que ens en sortirem, no?, però per ara, ara per ara és complicat.
I per últim, doctor, suposo que és una problemàtica que, com vostè ha dit, bueno, té molts factors diferents, però no sé si la solució de fons, com està optant l'administració, passa per augmentar decididament aquest parc d'habitatge protegit.
Clar, l'habitatge és un problema complex i no hi ha solucions màgiques, no? Però sí que hi ha diverses doncs, mesures que poden, no?, contribuir a solucionar mica en mica aquesta problemàtica, no? Construir habitatge jo crec que és una mesura doncs, necessària, no? En abstracte hi ha un problema d'oferta i per tant construir habitatge pot ajudar a pal·liar aquesta mancança, no? Després ja podem parlar si ha de ser habitatge de lloguer o també habitatge de propietat, el qui pot els umbrals de renda per accedir, etc. Però jo crec que és una mesura que va a la bona direcció. També hem de mobilitzar, com hem comentat, l'habitatge buit. També hem de diversificar les formes de la tinença. Hem de donar una volta a la legislació actual d'arrendaments urbans, no? Potser podem introduir uns contactes que donin més estabilitat, no?, als arrendataris i arrendatàries, no? Per exemple, contactes indefinits, no?, sempre salvaguardant els interessos també dels propietaris, no? I també hem de pensar també en el que és la cohesió territorial, no? La darrera proposició del govern, si us recordeu, és construir o permetre construir més pisos, no?, els edificis, i per tant concentrar encara més la població en les ciutats, no? Jo crec que s'hauria també de pensar en aquest diàleg, no?, entre el món rural i el món urbà, i per tant una mica descongestionar doncs les ciutats econòmiques, laborals i socials, i que bueno, això el món rural tingui aquest protagonisme i pugui per tant doncs facilitar també per aquesta via l'accés a l'habitatge. Per tant, problema complex i diverses mesures que poden doncs contribuir a solucionar aquesta problemàtica.
Doncs moltes gràcies, doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, per aquesta anàlisi una mica intensa i a més curta, perquè donaria per molt més, però una mica doncs identificant la situació del mercat de l'habitatge a casa nostra.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Sap greu deixar-ho aquí, perquè realment ara ens estàvem escalfant i estàvem entrant en matèria, però en fi, és prou complexa com per durar dues hores tot el temps de programa el tema de l'habitatge. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies, company.
Moltes gràcies.
I com sempre, ja sabeu, aquí a l'Obert no parem d'un tema cap a l'altre. Ara toca escoltar el reportatge, el podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. Es diu Bocins de Cultura Popular, i en aquest darrer lliurament avui ens relacionen les festes majors amb el teatre popular.
El teatre popular forma part de la nostra cultura des de fa segles. Neix fora dels grans escenaris i està estretament vinculat a les festes, les tradicions i la vida quotidiana. Però d'on ve i quines van ser les seves primeres manifestacions? Antoni Baciana és estudiós de teatre popular i dramaturg.
Amb el Concili de Trento, el cristianisme, van veure que l'eina del teatre era una molt bona eina per explicar-se, i llavors es feia teatre dintre de les esglésies, com seria el cant de la Sibil·la, que es fa a la nit de Nadal a tots els països catalans, o per exemple el Misteri d'Ells, que es fa a la ciutat d'Ells, doncs un drama assumpcionista, també se'n fa un a la Sala del Camp. Per Nadal hi havia els Pastorets, també hi havia la representació d'Herodes i el degollament dels infants. Després tenim tot el que coneixem de la Passió de Crist, etc, etc. I després hi va haver la gran explosió del teatre popular, que van ser les professions de Corpus. Llavors tenien la màniga molt ampla per representar tot tipus de representacions que més o menys tinguessin una vinculació amb la Bíblia, perquè el que volien era treure al carrer tota la magnificència de l'Església Catòlica. Què va passar als Països Catalans? No vam tenir un teatre com podria ser el francès, no vam tenir un Shakespeare, no vam tenir un Molière, perquè senzillament no teníem un rei per anar-li, o una cort reial on anar a fer aquest tipus de teatre. No tenim un teatre així culte dintre d'una cort, però sí que hi havia gent que feia teatre pels carrers. Hi havia al·legories, personatges bíblics, moltes vegades anaven repetint-se pels mateixos textos, o més complicat, però dalt d'un carro. Llavors això ja era com un petit teatre, el carro s'aturava fent la representació, això ja era molt teatral. Representacions de vides de sants, també el combat entre el bé i el mal, la representació dels evangelistes, de quin surten els bous i les àligues, tot això. I com que hi havia una certa llibertat, doncs hi cabia una mica de tot.
Amb el temps, el teatre popular va anar incorporant històries i personatges propers a la societat.
D'expressions de teatre popular als Països Catalans hi ha moltíssimes. Tot el que serien festes majors, totes les professions de Corpus, amb els gegants, amb els nanos, amb els cavallers, amb els diables, tot això tenen un origen d'unes representacions antigues i no deixen de ser elements parateatrals. Si vas a la Patum de Berga també té una mena de guió que pots anar seguint. Les processons de Setmana Santa també és com una sortida de teatre al carrer, d'una passió, encara que siguin figures estàtiques. Al Camp de Tarragona, sobretot, tenim els balls parlats, ja ho diu la seva paraula, són balls, hi ha una part ballada, però una part molt important és parlada, i llavors amb aquests balls doncs s'expliquen coses. Moltes vegades són balls locals que parlen del patró del poble, o altres vegades eren balls més una mica de moda, com les històries de bandolers, la història del Serrallonga o de la Sebastiana del Castillo, fins i tot de crims coneguts com el de la Rosaura. I llavors de temàtiques de balls parlats n'hi ha tantíssimes com temàtiques actuals o temàtiques de la vida que hi ha.
Toca per on!
I entre els balls parlats en destaquen els balls satírics amb l'humor i la crítica com a principals ingredients. És el cas dels balls de Sant Miquel o dels balls de dames i vells.
Comença amb un ball de vells, després es converteix en un ball de dames i vells, després un ball de malcasats. Es va començar a representar i encara existeix i té molt d'èxit, perquè és un tema doncs, que vulguis que no, al segle XXI continua passant de parelles malavingudes i que des de fora sempre fa gràcia quan es tiren els pel cap. I això existeix molt al Camp de Tarragona. Aprofitant les baralles també poden sortir la sàtira cap a les coses que han passat durant tot l'any. El ball de diables seria el ball de Sant Miquel, on Sant Miquel i els diables es barallen i mentrestant aprofiten dir per nom del porc doncs, del president de la Generalitat, de l'alcalde, de qui sigui, del rei o del que sigui.
Santa Tecla, enrotlla, tia!
Oh, patrona, tingueu pietat!
Som els diables de l'infern!
El teatre popular, lògicament, arriba al segle XIX, al segle XX, canvien els gustos, podria quedar en alguns llocs com una cosa molt folclòrica, com una cosa molt del passat, perquè arriben, doncs, lògicament, arriben els teatres amb totes les seves escenografies, amb les seves llums, amb textos potents i ben escrits. El teatre popular sembla que queda com una cosa secundària. Després, amb la dictadura, qualsevol crítica queda arraconada absolutament, però després, amb els anys 70-80, amb la suposada represa democràtica, que es torna a tenir llicència per sortir al carrer, i per això és una cosa que no mor, perquè continua explicant-te i continua explicant històries en les quals t'hi veus, i per tant tenen sentit, i com que té sentit les formes aquestes populars i tradicionals de teatre popular, continuen tenint vida.
I és que quan el públic forma part de l'espectacle, quan els personatges parlen de la realitat que tothom coneix, i quan una plaça o un carrer es converteixen en escenari, el teatre deixa de ser només una representació, es converteix en cultura popular.
La nostra missió, com es podrà comprovar, no en quedarà ni el carrer major.
Doncs així s'acaba aquest podcast que avui ens parla sobre festes, bé sempre, sobre festes populars. Els emporten des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández, i en aquest cas parlant, no?, tancant el cicle, parlant sobre teatre popular. I de podcast a podcast, mireu, fem un canvi d'ordre, si us sembla bé, per qüestions horàries, i ara us oferim aquest que, doncs, cada setmana ens han vingut preparant des de Ràdio Vilafant, un podcast d'aquells friki, tal qual, amb ells els encanta l'etiqueta friki, i de fet el podcast es diu Freaky Time. Avui ens expliquen els companys de Ràdio Vilafant com és que ens agrada tant a petits i adults, ens agraden tant els manga i els anime.
Freaky Time d'estiu.
Va, acceptem la pregunta de l'Obert per vacances. Què és el que fa que tant infants com adults ens agradi tant el manga? Avui, en Dani i jo, la Mercè, intentarem donar resposta a aquesta qüestió que ens llanceu des de l'Obert per vacances. Dani, tu què creus que fa que el manga i l'anime estigui de moda? Creus que està de moda? Perquè és que fins i tot trobem grans marques de roba i franquícies molt conegudes, doncs, que trobem roba amb dibuixos de manga i anime.
Sí, el manga, més que estigui de moda, és que tornem a tenir un gran boom, igual que vam tenir fa uns quants anys, ja que gràcies a Club Super 3, doncs, aquí a Catalunya, per exemple, vam tindre un gran boom del manga en el seu moment. Va tindre una parada, tot i que el manga a Barcelona, per exemple, va continuar creixent. Ara sembla ser que torna a haver-hi un gran boom, també s'ha tornat a arrencar un altre canal successor del Club Super 3, que és l'SX3, doncs, que amb la plataforma, doncs, tenim manga, anime en català, perdó, doncs, que ha tornat a arrencar amb molta força ara. Tu, Mercè, alguna vegada t'ha fet vergonya o t'han dit que veure anime i llegir manga era cosa de nens?
Sí, m'ha passat més d'una vegada, no?, que m'han dit què fas llegint manga, que els dibuixos aquí els solem associar a temes infantils, i precisament per això, no?, perquè són dibuixos tant a la ràdio com la meva família, com amistats, no?, que em diuen, ostres, què fas mirant dibuixos o llegint un còmic, no?, sent una persona adulta. Però en realitat no és així, perquè els temes que tracten els mangas, doncs després els animes, són també per adults. És més, és que hi ha mangas que són només per adults. Ja no penseu malament en històries classificades, diguéssim. No, hi ha històries molt adultes que ens parlen de temes que, si fos una sèrie de Netflix de persones reals amb els actors top de moda, estaria la gent, doncs, enganxadíssima. I evidentment, doncs, la gent, jo crec que ho ha anat veient, i per això s'està tornant a posar de moda. De fet, al llarg dels podcasts que hem anat gravant aquí a l'Obert per Vacances, s'ha anat veient, no?, els temes que hem anat tractant: la superació personal, malgrat, doncs, et passin coses molt dolentes, els somnis trencats, el fer-se gran, doncs, els misteris. Jo crec que els temes que tracten els mangas, doncs, són tant per infants, evidentment, alguns són per infants i d'altres també per adults, no?
Sí, perquè fa els temes ara mateix de tot, pots trobar de qualsevol cosa, per totes les edats, per nens, per adults, de totes les categories: de terror, d'acció, d'investigació, de detectius, l'àmbit d'esports, pots trobar, per exemple, de pràcticament qualsevol esport, des de curling, ciclisme, no només futbol i bàsquet, que és lo típic,
tira amb arc,
voleibol, com hem descobert amb Haikyuu, no?, que es va posar tan de moda. Tens milers de temàtiques de qualsevol cosa i per totes les edats.
I també fins i tot en mangas històrics. Però jo penso que, a part de la gran diversitat de temàtica, aquí també una altra de les claus de l'èxit és el llenguatge que utilitza el manga, i després amb animació, amb l'anime. A més és un format molt ràpid de llegir, el manga. No sé, ara vaig a fer la comparació odiosa i ja em diràs, aquí l'expert sóc jo, amb el còmic americà. Jo no en llegeixo tant, o el còmic europeu, que a casa no en tenim, però jo crec que potser el manga es llegeix més fàcil o és més fàcil que no pas l'americà. No sé si creus que és així.
Sí, un dels temes del claus de l'èxit del manga és precisament que, en comparació amb el còmic americà, com amb els dos grans, no?, els més coneguts, que poden ser Marvel i DC, amb l'àmbit de superherois, doncs amb el manga no tens la dificultat de conèixer històries de fa més de 80 anys com tenen aquestes dos grans. Encara aquí és tan fàcil com començar un manga, una història pel número 1 i fins on t'arribi, i no tens aquesta aquesta dificultat de per on començo, això és molt antic, això no ho trobo, això ho he de saber de no sé quin còmic. A part de que el model de negoci del manga i l'anime, com que està tan lligat, una cosa promociona l'altra i això fa que creixi molt més i arribi a molta més gent.
Que passa sempre, no? Quan un manga té èxit acaben traient l'anime i cada cop més gent se'l vol llegir. A més, un altre punt a favor del manga, i potser això està canviant una miqueta, també el preu, perquè és molt més econòmic el manga que no pas el còmic europeu o el còmic americà, no?
Sí, depèn. A part d'algunes edicions especials o més grans, com són a vegades edicions de luxe, que ara que siguin inclús els tomos dobles o triples que s'estan fent ara amb el manga, continuen siguent més assequibles que no en pas a còmic americà o còmic europeu. A part de l'èxit d'aquestes històries de manga és que succeeixen al Japó i són molt tradicionals, doncs, amb la cultura, amb mitologia, tot el que té a veure amb el Japó, que fa que t'interessis poder més també per aquestes històries.
Clar, no, potser no t'agrada el manga, però si t'agrada el sushi, llavors una cosa et porta a l'altra, no? Podríem dir. Jo només acabaria ja aquest últim podcast dient llarga vida al manga, llarga vida a la lectura, llarga vida a la cultura que ens acosta al manga i l'anime, i esperem, doncs, que aquesta passió que tenim tant en Dani com jo per el manga i l'anime, doncs, us hagi transmès al llarg d'aquest Obert per Vacances, que ja no us soni estrany, doncs, el fet de dir que sou doncs, fans del manga i l'anime. Des del Friki Time volem agrair a l'Obert per Vacances aquest espai per poder divulgar manga i anime, que s'agraeix moltíssim, doncs, que hi hagin espais com aquest. I també gràcies a tu, Dani, per fer aquest viatge del Friki Time amb mi. Llegiu manga i busqueu el vostre anime. Moltes gràcies, Dani.
Vinga, gràcies a tots els que ens escoltin i fins la propera.
I tant que ens heu encomanat aquesta passió pels mangas i pels animes. Clar que sí, el Dani i la Mercè, els companys de Vilafant, de Ràdio Vilafant, que és que, clar, és un perfil que havíem d'aprofitar a l'Obert per Vacances. Ens agrada moltíssim que ens recomanin activitats, qüestions culturals, i, clar, ells tenen un bagatge pel que fa al manga i l'anime que havíem d'aprofitar sí o sí. Ens heu donat un munt d'idees, jo tinc tota una llista que no em donaran les vacances, no em donaran prou de sí, però us agraeixo molt, i això, sempre és un bon moment, no cal que sigui estiu, per veure animes o descobrir mangas especials. Gràcies, companys de Vilafant. Anem tancant amb els col·laboradors que hem tingut durant tot l'estiu, seria el cas del Friki Time, i us emplacem, però això sí, escoltar la ràdio mare, no? La ràdio local, Ràdio Vilafant, si voleu continuar seguint el Dani i la Mercè. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minuts i mig per les 10. Ara tornem.
La xarxa de comunicació local.
Aparteu, pareu la maquinària, que ja arriba el més honorable. Feu-li lloc, rieu-li les gràcies, que com ell no n'hi ha cap altre. Que bé que ho fa, que bé que ho fa quan parla, és tot carisma, és un espectacle. Que bé que ho fa quan parla, té fusta d'artista, té fusta de cap. Pareu la maquinària, que ja arriba el més honorable. Feu-li lloc, rieu-li les gràcies, que com ell no n'hi ha cap altre.
passa.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.